Bé, en un cap de setmana en què ja s'han definit els ascensos, sobretot pel que fa a la primera catalana, ahir el Sant Boià, que es va quedar a les portes una temporada més de pujar a tercera divisió. Finalment, la Jonquera, gràcies a l'empat a un, el municipal Joan Baptista Milà de Sant Boi es classifica, bé, supera aquesta promoció i jugarà per primer cop a la seva història en la tercera divisió. Això vol dir que el Sant Boià, un dels grans favorits abans de començar aquesta temporada que ha acabat, doncs es queda una vegada més a les portes. A poc a poc, per tant, es van definint els rivals que tindrà el Club de Futbol Sobrense la temporada que ve a Primera Catalana, així com la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que comentarem també en companyia de Rafa Porres. S'ha anunciat ja les dues primeres incorporacions per la temporada que ve. Es tracta dels jugadors que venen del juvenil A de la Blanca, Dani Migley i Xavier Rodríguez. Saludem en Toni Muñoz. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Per molts anys, senyor.
Gràcies.
Què tal, bé?
Molt bé.
Molt bé. Bé, Toni, que la cosa ja més o menys, no direm que està en marxa, però estem a punt de tancar la temporada definitivament i el vaixell es va movent. Ara cap a dreta, ara cap a esquerra, però bé, en fi, les primeres informacions ja apunten alguns noms, alguns rivals que tindrà tant el Sobrense com el Sitges la temporada que ve. En fi, que ara estem en aquell moment de la temporada en què noms, molts, que acabin sent realitat,
molts,
no sé si dir uns quants o pocs.
Sí, a veure, home, el Sobrense ja pràcticament té tot el bloc firmat, bueno, firmat, acordat.
Sí, sí, gran part de la plantilla de la temporada passada.
I això que no ha tingut fàcil, perquè l'han tocat a Vilanova. Es veu que el Sobrense va fer una bona campanya, bueno, això ja l'hem vist tots, però que el Vilanova es va donar d'això i doncs ha intentat tocar jugadors del Sobrense. El que passa que finalment doncs, el Sobrense finalment ja s'ha portat, vull dir, ja acordat amb aquests jugadors, continuar una temporada més amb el Sobrense, i bé, el Sobrense és el que està més adelantat, no? Perquè fins i tot ni de Vilanova se sap molta cosa. Amb el nou entrenador a partir d'ara doncs segur que ja començaran a incorporar jugadors, perquè avui presenten, en sembla que avui presenten el nou entrenador, però el Sobrense és que el que té un passet més donat, los demés encara estan fent coses.
Té feina feta. Són les 11 i 19 minuts del matí, permetem, Toni, perquè tenim al telèfon el Galdric Bové. Ell és l'ajudant d'Edu Piñero a la banqueta del bàsquet de Sitges. Va, ja ha estat la persona encarregada de dirigir el bàsquet de Sitges aquest darrer cap de setmana en la presència del conjunt sitgetà a la primera edició del torneig Flama del Canigó, que ha acabat, com dèiem, amb la tercera posició per part dels sitgetans. Galdric Bové, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal? Cansats?
Bé, una miqueta.
Una miqueta. Es fa una miqueta costerut, això de viatjar amb autocar, suposo.
Sí, unes quantes hores, però bé, tothom molt content i molt agraïts amb la possibilitat de participar en aquest torneig de la Flama del Canigó.
Bé, d'entrada, Galdric, et demanaria una primera valoració de la participació de l'equip en aquesta primera edició del torneig Flama del Canigó. Com a experiència pròpia teva personal, dels teus jugadors, com ha anat tot?
Home, com a experiència pròpia, tot molt bé, no? Diguéssim que participar en aquest torneig va ser un premi al quedar segons de Copa Catalunya, amb la possibilitat de participar doncs aquests partits contra aquests equips francesos, i bé, i també era una oportunitat de, doncs, això, de fer equip i de disfrutar. Era com un premi al final de temporada.
El dissabte es va enfrontar amb la selecció Llenguadoc Rosselló Est. En aquest cas el resultat no va ser bo per vosaltres, perquè veu perdre 96-58. No sé si això explica o no el potencial d'aquesta selecció.
Sí, o sigui, nosaltres ja teníem les forces baixes, teníem les baixes d'Edu Riu, el Mauro, Jordi Domínguez, el Gerard, però bé, hem de pensar que aquest equip, per situar-nos a un nivell aquí estatal, sí, tenia jugadors de nivell de l'Eport i l'Eplata.
Déu-n'hi-do.
I tenia jugadors de molt nivell, i tot i aguantar el primer quart, que el primer quart sí que el vam aguantar, al final era impossible, perquè realment eren jugadors molt i molt bons. Sí, sí.
Derrota de gairebé 40 punts, de 38 per ser més exactes. En fi, veu tastar les mels del potencial que, com expliques molt bé, Galdric, tenia aquesta selecció del Rosselló Est. Això us duia a un partit l'endemà, és a dir, ahir diumenge, amb el Sant Adrià, un vell conegut, perquè amb ell veu disputar la gran final de Copa Catalunya. I bé, no sé si dir una petita venjança esportiva, evidentment, la que veu aconseguir ahir en imposar-vos de dos punts a l'actual campió de Copa.
Sí, bé, però aquest partit no reflecteix, el resultat tampoc reflecteix el potencial dels dos equips, va ser el típic partit que no vol jugar cap equip, diguéssim, en un torneig, al tercer i quart lloc, i bé, va ser més un partit d'així, diguem-ne, d'All-Star NBA, on ningú defensava... i tot eren triples i bé, al final vam acabar guanyant, però com a anècdota podria haver guanyat qualsevol equip dels dos.
És evident, veig una puntuació aquí molt, molt elevada, 94-96, sí. Favorable al bàsquet de Sitges, per tant, com molt bé expliques, bé, el típic partit de final de temporada, més de caire amistós que no propi d'una competició, encara que sigui també una competició de caire amistós. Acabat el partit, suposo, tornada cap a Sitges immediatament després, o com va anar?
Sí, bé, entrega de premis, i després un dinar de germà.
Bé, doncs, com ens deia en Galdric Bové, ara és més una qüestió o una feina o una tasca de despatxos per acabar decidint si el bàsquet Sitges té o no els recursos econòmics suficients per poder jugar la temporada que ve a Lliga EVA. D'aquí uns moments esperem poder saludar en Rafa Porres, el nou entrenador de la Unió Esportiva Sitges. Toni, Rafa Porres, que aterra aquí a Aiguadols, després d'aquesta etapa de Manel Rodríguez, després de l'etapa també d'Àngel Calvo, al capdavant de la Secretaria Tècnica, s'enceta una nova etapa, podem dir-ho així?
Sí, 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 un nou projecte, no? Amb Rafa Porres. Home, és un entrenador que agrada, és un entrenador que té un perfil que agrada molt als jugadors i és un entrenador que jo penso que està acertat el fet d'anar a buscar Rafa Porres perquè coneix molt bé el jugador de la comarca i coneix molt bé el jugador de Sitges, no? Uh-huh. A més, doncs, té també el seu germà, com és el David, que porta el juvenil de la Blanca Subur, que coneix molt bé els jugadors joves i que jo crec que és un molt bon projecte i crec que és una bona decisió el fet d'anar a fitxar Rafa Porres. Jo me vaig alegrar molt d'aquest fitxatge perquè penso que ell pot fer una bona feina. Ja no el Rafa, sinó el Rafa i l'Arturo.
Sí, perquè Arturo Valera serà el seu ajudant, vaja, com gairebé sempre. Arturo Valera també va ser el seu ajudant en l'etapa curta, en aquest sentit, que va tenir en Rafa al Sant Pere Molanta.
Sí, a més l'experiència de Sant Pere Molanta no va ser fàcil perquè de fet ell arriba allà quan el Sant Pere Molanta pràcticament doncs, no havia guanyat res i tenia, em sembla que 6 punts i fa el que fa i doncs no la deixen continuar degut a totes les complicacions que té jugadors del Sant Pere Molanta. Ell vol infligir unes normes, no? De dir, no, si entrenem dos dies tenim que entrenar tots, o si no, doncs el que passa que després doncs, la junta directiva creu més convenient comptar amb aquest jugador que no passa amb l'entrenador, però la tasca que ha fet el Rafa és molt bona i a més, doncs és una tasca reconeguda per tots, perquè l'ha vist tothom, no? Clar, el fet de que ell vingui aquí a començar un nou projecte i això doncs dona fe de que es treballa bé almenys aquesta primera decisió. Després tindrà les seves dificultats perquè veurem els jugadors si n'hi ha desbandada o no, els jugadors que es queden, si podrà disposar, però, clar, si ell sabés totalment que pot disposar de tots els jugadors seria massa, no? Perquè doncs tindria ja el projecte pràcticament fet, però clar, aquí el problema és aquest.
Li preguntarem de quins moments al Rafa, però caldrà saber quins jugadors segueixen respecte a la temporada que ve, quins no, quins decideixen que també la seva etapa al Sitges pot haver finalitzat, I quins seran els fitxatges? De moment, divendres a la nit, el Sitges ja anunciava les dues primeres incorporacions per la temporada 2016-2017. Són dos jugadors, vaja, un ja crec que conegut, Danny Midgley, perquè de fet Danny Midgley surt de la base de la Unió Esportiva Sitges, va arribar a debutar amb el primer equip, amb Jordi Serra com a entrenador, si no recordo malament, sí. I bé, va finalitzar la seva etapa als Sitges per anar a l'Hospitalet i retornar a Sitges, però en aquest cas no a la Unió Esportiva Sitges, sinó a la Blanca Subur, on ha estat jugant el juvenil A de David Porres, precisament.
Sí, ell va tornar al juvenil del Rafa.
Per tant, entenc que el David li haurà passat bons informes al seu germà Rafa sobre aquest jugador.
Sí, a més, per això lo trobo molt interessant, no? Perquè, clar, què millor que el David per conèixer els jugadors, aquests joves, no? Jo penso que, doncs, pot ser un bon conjunt, no? I per això trobo interessant, no? I a més, aquestes dos... Segueix una miqueta la línia que vol el Sitges. El Sitges vol seguir una línia de jugadors joves, de jugadors que surten del juvenil, reforçats amb jugador amb experiència, però tenim molt en compte la base de lo que s'està treballant tant a la Unió Esportiva Sitges com a la Blanca Segur, no?
De fet, la filosofia, com ja ens va dir en el seu dia Jordi Martínez, el vicepresident, és... donar confiança als jugadors més joves. Evidentment, això no exempta la plantilla de tenir la seva qualitat.
Clar.
Crec que una cosa no treu l'altra, però en qualsevol cas veurem quines incorporacions, més enllà d'aquestes dues, no han dit el segon, és Xavier Rodríguez, un altre dels jugadors joves que prové del juvenil de la Blanca. De moment, Toni, és aposta decidida per planter.
Sí, s'aposta pel planter. El que passa que, clar, en tot això jo me trobo que van a buscar amb un entrenador, com és el cas del Rafa, que és un entrenador guanyador. El Rafa és un entrenador guanyador que té molta experiència, ja no en el futbol amateur, però sí en el futbol base, i doncs ell segur que, tot i que puguin disposar en jugadors molt joves, però com és guanyador, doncs anirà per aconseguir els més punts possibles i un equip competitiu, no? Doncs que surti a competir i que realment ho demostri, no? I això és el que a mi m'agrada, no? Perquè per una part està la filosofia de seguir donant minuts a gent jove, i per una altra, doncs compten o van a buscar un entrenador que té una filosofia base, però que comença un camí a la matèria, a més és un entrenador doncs competitiu i guanyador, i per això m'agradava.
11 i 34 minuts del matí, tenim al telèfon el nou míster de la Unió Esportiva Sitges, el Rafa Porres. Rafa Porres, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Suposo que aquests dies són de molt de tràfic, no?
Sí, la veritat que sí. Bueno, és l'època típica de final de temporada, principi de la següent, i la gent pues, comença a planificar les temporades, i són èpoques de trucades, i d'intentar parlar amb jugadors, totes aquestes coses que any rere any es repeteixen al món del futbol.
Bé, la primera pregunta és la primera qüestió que es fa a tots els nous entrenadors quan aterren els seus nous clubs. Com s'ha concretat, o com es va concretar la teva incorporació al Sitges, en Rafa?
Bueno, pues es va concretar ara farà una setmana, si no recordo malament, i bueno, es van posar en contacte amb mi, vaig quedar un dia per parlar, em van explicar el projecte que tenen, la filosofia, em va semblar que era interessant i no vam trigar pas massa temps a ficar-los d'acord.
Et sorprèn que el Sitges et truqui? No per res, sinó una miqueta, perquè no sé si quines eren la teva idea de cara a la temporada que ve.
Bueno, de cara a la temporada que ve, pues, quan un entrenador pues, no té aquí, pues, escolta totes les ofertes que tingui, ja sigui de la categoria que sigui, i ja sigui de futbol amateur o de futbol base. A partir d'aquí, pues, es valoren les pros i les contres, mira la disponibilitat horària, i bueno, entre aquestes ofertes que tenia, pues, havia d'anar als Sitges, i mira, cantat per ella.
Entenc que, sent el club que és, et pot fer una especial il·lusió.
Sí, home, un can portar l'equip del seu poble, pues, sempre és un plus d'il·lusió i motivació que amb altres equips, que evidentment, quan estàs amb altres equips, el compromís és el mateix, però sempre hi ha el plus aquest de motivitat i de sentiment, perquè quan un és del poble, pues, és normal que tingui aquest sentiment.
Tu has estat jugador dels Sitges, el teu vincle familiar i més personal també ens porta a principis dels 90, quan el teu pare, el Rafa, doncs, en companyia de Vicenç Riambau, doncs, també formaven aquell tàndem a la banqueta d'Aiguadols.
Sí, clar, ja, inclús el meu avi també havia jugat, vull dir que això ja...
Imagina't, ve de lluny. Ve de lluny.
Sí, ve de família.
Molt bé. Escolta'm, Rafa, com dèiem, són dies en què tu personalment has de treballar a fons per intentar tenir una plantilla el més competitiva possible. De fet, el club ja ens ha donat els dos primers noms com a nous fitxatges, els de Dani Migley i Xavier Rodríguez. No sé què em pots dir d'aquests dos jugadors que venen de la Blanca.
Bueno, són dos jugadors joves, amb projecció, amb el hàndicap doncs, que comença una aventura que és el món amateur, que no té res a veure amb el món del futbol base, però bueno, xavals joves, compromesos, bones persones, tinc així jugant per ell o tres de cops, i a part tinc molts bons informes del meu germà que s'ha entrenat i bueno, vindran a sumar.
De la plantilla actual o de la plantilla que va acabar la temporada passada i esteu treballant, és obvi, és evident, serà molt diferent a la que tu disposaràs?
Bueno, esperem que sigui el menys diferent possible dintre de la filosofia que aquest any vol portar el club. L'any passat pues, la filosofia era totalment oposada o diferent, si més no amb el que jo tinc coneixement. Aquest any la filosofia és que ningú cobri, si oficialment i extraoficialment cap jugador cobrarà, excepte pues, que fem alguna despesa, si hi ve algun jugador en tema benzina o si algun se li pot oferir algun jugador, algun equip de futbol base, però no hi ha cap jugador que sota mà cobri. Mm-hmm. El qual a mi això em va semblar molt important, perquè a mi m'agrada portar una plantilla i saber que tots els vull tractar igual, no vull tractar gent de vostè i gent de tu, i això pues, és la filosofia que aquest any tindrà el club. A partir d'aquí pues, s'han parlat amb els jugadors que el club creia que tindrien aquest perfil i que acceptarien aquestes condicions, i estem treballant amb això. Molts ja han dit que sí, estan al vistiplau, altres ho estan pensant, i és normal, perquè també és l'època aquesta de, que, com es diu, l'argot futbolística i cantos de sirena, i hi ha moltes promeses, que malauradament moltes es queden a l'aire, però bueno, és normal que els jugadors s'escoltin, i després, pues, en breu temps, perquè evidentment a mi m'urgeix fer la plantilla l'abans millor, prendrà una decisió, però noms dir-te ara els noms que estan 100% renovats, malauradament no t'ho puc titular.
Vols una plantilla àmplia, nombrosa, curta?
Bueno, jo la meva idea és tenir una plantilla sobre els 19-20 jugadors, perquè considero que si tens darrere el suport d'un juvenil, doncs això també serveix d'ajuda, no és el mateix tenir darrere un juvenil que puguis tirar en qualsevol moment, que no tenir un juvenil, llavors tens que fer plantilles més llargues doncs, per evitar, perquè al llarg de la temporada doncs, sempre pot haver algun jugador que estigui descontent o puguin sorgir imprevistos tema de feina o de més, llavors ens quedaríem coixos. Però la idea a bote pronto és tenir sobre un 20 jugadors i a partir d'aquí tenir el recolzament del juvenil.
La idea del club, més o menys, Rafa, te l'han explicat, te l'han comentat, sobretot pel que fa al primer equip, no? No oblidem que el Sitges s'ha quedat, com es diu vulgarment, amb la mel als llavis, a les portes de l'ascens a segona catalana. No sé si en cap moment la paraula ascens sorgeix en les converses.
No, amb les nostres no. De cara a la programació o planificació de temporada següent, hi ha la idea és a mig llarg termini per entendre'ns, però no és una urgència com havia l'any passat, que era pujar sí o sí, si no tot el que no fos això era un fracàs perquè s'havien invertit uns diners, s'havien fitxat uns jugadors amb nom i experiència de categoria. Aquest any canvia una mica la política, la idea és fer un equip de gent jove, amb uns criteris intentarem jugar un bon futbol, doncs que la gent que tingui igual doncs intenti gaudir. A vegades no es pot jugar a futbol sempre com un vol, però la idea sí que és intentar doncs, tenir un estil definit, un estil d'intentar doncs, tenir la pilota, apretar dalt i un estil ofensiu. Mm. Amb els jugadors que puguem tenir, evidentment, doncs, que tinguin aquestes característiques. Abans, a partir d'aquí, nosaltres, tant Arturo com jo, com Carles, que també segueix, i José Luis, que s'agrada de porters, jo crec que tots som secs jugadors, som competitius i sempre, evidentment, si podem quedar cinquers, millor que sisers. Així successivament.
Entenc, Rafa, per tant, a partir del que expliques, que l'equip no tindrà aquell punt de pressió afegida que tenia ja gairebé des de la jornada número 1 l'any passat.
No, en principi la pressió afegida és la que ens posarem nosaltres mateixos, perquè m'imagino que els nanos que renovin i que volem portar, doncs volem també que siguin competitius, sense tenir l'urgència de pujar sí o sí, però sí de fer una bona temporada i ser competitius, i a cada partit, pues, els 90 minuts o 90 i escaig que dictamini l'àrbitre, ser competitius i lluitar fins al final.
Són les 11:41 minuts del matí, en conversa amb Rafa Porras, el nou entrenador de la Unió Esportiva Sitges. Tens aquí el Toni Muñoz també, que vol preguntar unes quantes coses.
Rafa.
Hola, Toni, bon dia.
Bon dia, bon dia. Mira, ha passat una setmana pràcticament, perquè això va ser a la tarda.
Sí.
M'imagino que en una setmana, doncs clar, tu ja tindràs la teva agenda pràcticament acabada, tot i que tu t'has donat un plaç per a tancar la plantilla?
No, mai. Jo considero que mai t'acabé plaços, perquè t'imagina't, et poso un exemple, que fem el plaç de tancar-la d'aquí una setmana i ens sorgeix l'oportunitat d'un jugador d'aquí dues setmanes, o que el descarten equips que et prometen a l'equip A i després acaben a l'equip B, i no pots mai tenir una plantilla tancada. Jo considero que al futbol les plantilles sempre tenen que estar obertes, i si ho creiem convenient i ho creiem que encaixa dintre de la nostra filosofia, pues sempre es pot fitxar. Que considero que una plantilla, sota el meu punt de vista, mai té casa tancada.
Ja, però t'ho dic això perquè el plaç és dir, el 30 de juny ja vull tenir pràcticament tot l'equip confeccionat, no? Me pot faltar algun que altre,
Sí, evidentment, aquesta és la idea, perquè si tens ja un 90%, 95% de la plantilla, és el que volem tots, i sobretot ho vull jo, per ja tenir una tranquil·litat i no tenir que buscar cap perfil de jugador que pugui haver alguna peça que encara faci podem encaixar la plantilla. Però la idea és, abans del 30 de juny, doncs sí, evidentment, aquests jugadors que ara en aquest moment s'estan dubtant, doncs ja que decidit en un sentit o altre, evidentment, tampoc estarem esperant molt de temps, perquè si no podem un perfil de jugador, doncs buscarem un altre.
Per una altra banda, sabem i som conscients que els jugadors que ja estaven als Sitges, aquests dos, pràcticament, doncs, si a tu t'interessa, diran que sí. Però de los que van venir, per exemple, si van venir 16, tu creus que el 50% es pot quedar als Sitges?
Dels 16 de l'any passat, et refereixes?
Esclar, de los que van venir de fora.
Sí. Jo més o menys, ara no sé quants jugadors havien a la plantilla, però hem parlat amb uns 70%, per dir sí, un número. Uns altres ja per diferents motius s'han descartat, o perquè ja no estaven en la filosofia del club, o perquè pensàvem que ja tenien altres ofertes, inclús algun jugador ja s'havia compromès amb altres equips. Però jo vull ser optimista i penso que un 70% sí que el podem renovar. Després hi ha un 30% que evidentment, doncs, entra, i algun cas que dintre d'aquest 30% ja el club no tenia idea de renovar-lo, podríem posar que 65-70% esperem que continuï.
Et preguntava abans, Rafa, sobre la quantitat, sobre si volies o preferies una plantilla més o menys nombrosa. Et pregunto ara sobre el perfil.
Sí.
Quin perfil d'equip busques o tens tu al cap?
No, el perfil és un perfil d'un equip jove. A partir d'aquí, jo quan tingui la plantilla tancada, no sóc un entrenador que miro el DNI per fer-lo jugar, i a partir d'aquí, en funció del seu rendiment, pues farem cada setmana una convocatòria i un equip competitiu, independentment de que siguin sortits de juvenils o ja portin molts anys jugant a futbol amateur. A partir d'aquí, pues, intentar jugar a futbol, ser un equip, pues, competitiu, i quan no tingui la pilota, pues, intentar recuperar-la l'abans possible.
Algú, però, et podrà dir, home, massa gent jove tampoc és bo.
Bueno, sí, però a vegades t'has de senyir amb una proposta, amb una filosofia. Aquest any ja el hàndicap també hem de ser conscients del tema econòmic. Anys enrere, pues, jugadors amb tema econòmic era moltes vegades el que decanta la balança. Aquest any el tema econòmic no serà, llavors és més fàcil a vegades convèncer a gent jove amb il·lusió, amb ganes, que jugadors ja amb certa edat, certa experiència, que potser busquen una mica més de estar acomodats segons quines poblacions, segons quins equips, o buscar algú de l'incentiu econòmic que li puguin donar pel partit jugat o mensualment.
Com està el mercat?
Home, el mercat està remogut, però bueno, nosaltres estem treballant, nosaltres amb els jugadors que he parlat, he dit una cosa, que a mi no m'agrada enganyar als meus jugadors, ni als capaços, ni vull ser molt franc, i li ofereixo el poc o molt que tenim. A partir d'aquí, ells tenen que valorar els pros i els contres. A mi no m'agrada, com es diu l'argot futbolístic, vendre moto i fer falses promeses que després no pugui complir.
Ja.
Llavors, bueno, el jugador, doncs jo crec que això també ho valora, perquè depèn quin jugador parla, si quina edat tenen, doncs ja tenen una mica d'experiència en el món del futbol i saben que no tot és tan maco com t'ho pinten moltes vegades, els entrenadors i directors esportius.
Entenc que la qüestió econòmica és un hàndicap, però alhora un avantatge, no? És un hàndicap perquè probablement més d'un jugador pugui dir, escolta'm, jo si no hi ha diners no vinc, punt 1, i punt 2. Sí. És un avantatge pel que deies, no? Pel fet que tu ja vas una miqueta de cara i el club diu, escolta'm, aquí no hi ha diners, si tu vens a jugar al Sitges serà perquè tu vols i perquè creus en el projecte.
Sí. Per mi és un punt, a veure, és un punt de, si tens diners, doncs pots fitxar un altre tipus, un perfil de jugadors, però almenys et sents net amb el sentit de que no estàs enganyant ningú, que tots seran tractats de la mateixa manera, inclús que l'entrenador no pot tenir la pressió afegida de deixar a la banqueta un jugador que està cobrant per sota mà o que se li ha promès X diners si fa tants gols. No, en aquest cas, tant l'Arturo com jo, i Carles i José Luis, que som els que decidirem les alineacions, pues tindrem aquesta tranquil·litat que farem jugar els 11 que millor estan sense cap tipus de lletra petita en el contracte, per dir-ho d'alguna manera, ja entendrem-nos.
D'acord. Gairebé per anar acabant, Rafa, quan teniu previst començar a treballar? Sé que això ara ja estem parlant del final de temporada, ja pensem en l'inici de la pretemporada, però tens tu ja una idea més o menys al cap de quina pretemporada vols?
Sí, la idea és, segurament començarem sobre a principis d'agost,
sí.
Però sense tampoc fer una excessiva càrrega als jugadors. Estem en una categoria tercera catalana, tampoc considero que s'ha d'entrenar ja a l'1 d'agost en doble sessions o fer massa feixuc la pretemporada. També vull que tinguin la seva llibertat de poder anar a la platja, de tenir els caps de setmana que no estiguin tampoc molt ocupats i que vagin agafant gana de competir, però sense ficar-s'hi molta, entre cometes, tralla a pretemporada, perquè tampoc considero que això m'asseguri els èxits propers, però feixo poquet a poquet, anar introduint conceptes de manera gradual, i a partir d'aquí jo calculo que la temporada, l'alta inici serà oficialment el 15 de setembre, aproximadament, amb la qual jo a l'agost, pues, amb aquestes 4 o 5 setmanes tinc més que suficient, inclús alguna vegada també els deixaré 3 o 4 dies perquè també desconnectin, que no sigui també que a l'agost, el tema de mossa pretemporada amb la calor que fa el jugador, a vegades jo crec que psicològicament també es bloqueja i necessita també a vegades pues, tenir temps per la família, per els amics, per les amistats. Uh-huh. Intentarem fer-la de manera que sigui bastant còmode pels jugadors de portar.
D'acord. Tens o ets de la idea que s'han de jugar molts amistosos o pocs?
No, jo crec que s'han de jugar els necessaris, els justos i necessaris, i el club té, així a bote pronto vaig parlar l'altre dia, té un parell de compromisos que és García Montell i el dia de la festa major, aquests doncs, ja són
fixes.
Oficials. I després doncs, intentarem buscar un parell o tres de partits també amistosos, d'equips de més o menys de la nostra categoria, si pot ser d'altres grups, tampoc vull carregar la pretemporada de partits. Justos i necessaris, en funció de com podem, si podem trobar rivals més o menys en aquestes condicions. No vull jugar ni contra juvenils, no sé, que sigui una cosa que se'm posi en quadri, i tampoc vull jugar contra equips de superior categoria perquè crec que tampoc és real, i a part tens les de perdre perquè és normal que segurament et guanyin perquè això estan a categories superiors, i crec que això psicològicament a vegades començar amb derrotes i tal no és positiu pels jugadors, per la seva autoestima i per la confiança. Per tant, a partir d'aquí valorarem una mica els possibles rivals que puguem tindre, i no tinc un número, no soc... amb aquest tema no soc bastant, no, m'és igual jugar 5, 6, 7 partits amistosos, no vull fer ni molts ni pocs, el que sigui necessari, i una mica sobre la marxa.
Rafa, t'hem preguntat també sobre els jugadors de casa, sobre els jugadors que ha tingut els Sitges a la temporada passada, però també te vull preguntar per noves incorporacions. Tens ja contactes fets per nova incorporació als Sitges?
Sí. Evidentment que tenim contactes, bueno, sí, estem entre 4 o 5 contactes, però malauradament no puc dir els noms perquè no estan encara lligats i encara aixecaríem el pastís i no, com entendràs, no puc dir-te ara encara noms, però sí que evidentment que hi ha negociacions amb 4, 5, 6 jugadors i en funció de totes les baixes pues, fitxarem més o menys. Però clar, tot està encara en l'aire perquè, perquè vulguis o no els jugadors pues, encara tampoc tenen clar el que faran, però converses avançades sí que fan, la veritat.
9 minuts i les 12. Agraïm Rafa Porres que ens hagi dedicat aquests minuts. Vaja, les primeres reflexions, com es diuen aquests casos, en veu alta del que serà nou tècnic de la Unió Esportiva Sitges la temporada que ve. Rafa, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona feina, bona sort, perquè bé, això de la sort sempre es diu per més o menys quedar bé, però també, també compta, eh?
Home, el futbol és un esport i l'atzar és important. L'atzar forma part. Si la piloteta entra o no, les coses es van d'una manera o altra. Però jo considero que sempre darrere de l'atzar i de si la piloteta entra, també ja s'han de valorar altres coses, com és la feina i la planificació. Però bueno, és important que l'atzar amb aquest esport que és el futbol també compta, la veritat.
Perfecte, Rafa, gràcies i bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Adéu, adéu.
Bé, doncs creiem que ha quedat prou clar quin és el full de ruta d'aquest, entenc que nou projecte de la Unió Esportiva Sitges, després d'un parèntesis d'aquesta última temporada. Pel que ha explicat Rafa Porres, aquí no hi haurà ni calés ni res que s'hi assembli. Per tant, es torna una miqueta al que s'havia estat fent abans de l'arribada d'Àngel Calvo.
Sí. Sí, sí.
I a més, crec que el missatge és prou evident.
És molt, molt, és molt clar. Mm-hmm. És un missatge prou clar. I a més, diu clarament, i diu moltes coses, doncs, el per què doncs, es va trencar un projecte i es comença un altre, no? Jo penso que la Unió Esportiva Sitges...
Ella està molt clar i molt definitori en aquest sentit, ho ha definit molt bé, no? Diu jo no vull tenir... no vull tractar els jugadors de manera diferent, a uns de vostè i als altres de tu. Sinó que per mi tots són iguals,
tots són iguals,
tots tenen el mateix estatus i a partir d'aquí sempre és millor el treball. És una miqueta el que entén ell com a filosofia de treball.
Sí, sí, sí. Per això et deia abans que el perfil d'entrenador que han anat a buscar és un perfil que li pot...
Que lliga molt amb el que el club vol, entenc.
Correcte. Uh-huh. És un entrenador que coneix molt bé la base, que ha treballat tota la vida a la base, però que també doncs, creu en el projecte ambiciós i en el projecte competitiu. En el projecte competitiu, i això també és bo, perquè a més, doncs, quan jo li preguntava sobre els nous jugadors, segur que veuràs cares que ja coneixes, però que potser no les vist aquí, i ara les veuràs aquí, i són gent de casa. Eh?
Sí, sí, en qualsevol cas, ara queda saber com quedarà confeccionada la plantilla, quins jugadors de l'actual planter, doncs, ell ja ho ha dit molt clarament, alguns ja han dit que no, que no volen seguir, altres que s'ho estan pensant... oberts, entenc, també a possibles ofertes d'altres clubs i veurem com queda tot plegat. També ha recordat Rafa Porres que s'està parlant amb 4 o 5 jugadors, a veure com acaben aquestes negociacions. I, en fi, a principis del mes d'agost ja, amb la càrrega suficient de treball per començar una nova temporada, Toni, en la que el Sitges, bé, favorit, entenc que no ho serà.
No.
Aquest any, no sé si dic que això pot ser bo, que no sortia amb l'etiqueta de favorit com la que tenia la temporada passada.
Tu l'has dit, no sortirà amb l'etiqueta de favorit, però al llarg de la temporada potser és favorit.
Se l'haurà de guanyar.
Correcte.
Se l'haurà de guanyar. El que sap ja segur el Sitges és que no tindrà ni el Montserrat Igualada ni el Martorell com a rivals.
Aquests no tindrà.
Els dos han aconseguit l'ascens a segona catalana, el Montserrat Igualada com a campió i el Martorell perquè finalment ha superat la promoció amb el Matadepera. Mhm. Uh-huh.
Però bé, tindrà Sant Mauro, tindrà el Òdena.
Òdena, sí, sí.
Òdena per categoria.
Que torna a la tercera catalana. En fi, veurem com queden configurats els grups. Entenc que no trigaré massa en saber com queden configurats els grups, almenys d'una forma inicial, que és el que la federació sempre fa cada estiu, no?
Sí.
És a dir, de moment aquesta és la configuració, poden haver alguns canvis, però...
Sí. Ara, com ja està totes les promocions adelantades, ja pràcticament està tot fet, en aquesta categoria de la catalana, jo calculo d'aquí 15 dies segur que ja comencem a saber doncs, com queden perfeccionats els grups.
Molt bé, a mesura que anem tenint notícies de la Unió Esportiva Sitges, és evident que les anirem comentant. Pel que fa al Sobrense, Toni, ja n'hem fet un petit estet
al començar aquesta tercera i última hora de programa, pendents també una miqueta de quines són bàsicament les incorporacions que farà el conjunt de Josu Julián.
Sí, sabem incorporacions joves que venen del futbol base,
sí,
però ara volem saber les incorporacions pesos pesados, no?
Sí.
Que també vindran.
Que també vindran.
Un parell o tres, segur.
De rumors, diem que el carrer en va ple.
Va ple, va ple, va ple, va ple, va ple, va ple.
Nosaltres, com sempre, serem discrets, com sempre.
Sí.
I bé, un cop ja tot estigui lligadet, ho anirem explicant.
Correcte, sí, sí, sí. Sí, sí.
Segurament sé que tornarà a competir a la segona, perdó, a la primera catalana.
Primera catalana.
I el Sant Boià també.
Sí, per això que tindrà que jugar una altra vegada amb el Sant Boià.
Amb el Sant Boià.
Amb el Sant Boià.
Un Sant Boià que finalment s'ha quedat també un any més a primera catalana. No ha superat la promoció. Ahir la Jonquera va empatar 1-1. A partir d'anada recordem que va ser d'empat a 0.
A 0, sí, sí.
Per tant, la Jonquera que aconsegueix aquest ascens històric per primer cop a la seva història. La Jonquera jugarà la tercera divisió i el Sant Boià, un històric de futbol català, com dèiem, es queda sense ascens.
Tindrà que esperar una temporada més, lluitar la temporada vinent, doncs, per aconseguir una altra vegada per lluitar per l'ascens, no? De tota manera, se li va posar les coses molt bé al Sant Boià, perquè de fet va marcar de penal.
Va marcar de penal al minut 59.
Però uns minuts després va arribar l'empat i d'aquí ja, doncs, sí, sí, tot i que van apretar fins a l'últim minut...
Tot s'ha de dir, va tenir pell de mala sort al Sant Boià,
sí,
sí, perquè
pals,
va estar allà tres pilotes als pals de la porteria de la Jonquera i, per tant, doncs, això que comentàvem ara amb el Rafa Porres, no? Allò de la sort, que és un tòpic, però sí, que, escolta'm, si no que s'ho diguin als Sitges, també.
Sí.
Aquella famosa pilota al pal de Pepe al Camp del Pierre al minut 92...
O aquell gol de penal que va marcar el Martorell ja les
sí, sí, a les acaballes del partit d'aquí, que va suposar el 2-1 i que ha acabat condemnant els Sitges a no pujar.
I fer pujar el Martorell.
Sí, sí, són aquells petits detalls que en acabar una temporada acaben marcant, més enllà de la trajectòria més o menys bona o dolenta que hagi fet el propi equip. Doncs és evident que haurem d'estar molt atents al mercat futbolístic, arribant ja gairebé a les 12, un parell de punts més per comentar que l'alevia del Club Petit Sitges, un dels pocs que encara quedava en competició, ha aconseguit finalment el 25è lloc del campionat de Catalunya, 25 de 128 equips, per tant una molt bona classificació de l'alevia del Club Petit Sitges, que aquest passat dissabte es va desfer 7-3 de l'Andorra, per tant els sitgetans que finalitzen en aquesta 25a posició del campionat de Catalunya alevi. I en futbol femení, dir-los que l'alevi infantil femení del Club de Futbol Sobrense ha participat aquest passat cap de setmana en el torneig en Vila de Sant Cugat, aconseguint la segona posició. Per tant, sots campiones les jugadores més petites del Suburense femení en aquest Vila de Sant Cugat. Arribant ja gairebé a les 12, com els dèiem, Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Seguirem en contacte, com es diu.
Seguirem en contacte.
I a mesura que vagin sorgint les informacions, les anirem comentant a la sintonia de Ràdio Maricel. Aquí, com dèiem, mig minutet i les 12. Gràcies de nou per fer-nos confiança en aquest inici de setmana. Demà hi tornem a partir de les 9 en una nova edició de la Cel Obert. Per tant, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.